La trenca, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quines lletres. Avui es buscarien més d'un problema. A veure, si us agrada volar, afanyeu-vos, perquè amb totes les precaucions, i si la pandèmia us ho permet, però aprofiteu ara els preus baixos, perquè d'aquí a uns anys, o potser abans, aquestes tarifes tan barates seran història. Així ho ha vaticinat el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, en Xavier Fageda, que és especialista en aviació. Ell assegura que la crisi del coronavirus ha deixat moltes companyies en una situació de fallida econòmica, i de fet, el temps li està donant la raó. Hem sentit el rescat d'Air Europa, hem sentit la fallida, en fi, virtual de Norwegian, i que a mitjà termini baixarà l'oferta de rutes i pujaran els preus dels vols. Això ens afecta de forma clara i evident, sabent que molts dels nostres visitants, tant a Eivissa com a Formentera, arriben precisament amb avió.
De sobte patarrumba un cop de mà, va entrar com una espècie d'equipo A i va repartir llenya en quatre mans, que n'hi va bé per tots, moros i cristians. I quan es van quedar ben descansats, van dir-nos apa buenas, ja esteu salvats. Volai!
Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
T'agradava la trinca, tu?
Sí, sí.
Sí, sí. Escolta una cosa, anem per feina. Aquesta setmana passada es va donar el cas que, en fi, la nostra connexió més directa, més usada entre les Pitiüses i Barcelona, en aquest cas un dels ports de destinació més emprats, sinó el que més, quedava amb una sola, amb un sol servei, amb un sol avió, en algun dia de la setmana, quan l'habitual a l'hivern és que n'hi hagin 6, 7, 8 al dia. Ens hem d'acostumar a aquesta situació?
Bueno, això, evidentment, mentre hi hagi la crisi sanitària, sí. Això està clar que la demanda... O sigui, les aerolínies tenen costos molt alts, no? Els avions és un cost de capital molt alt, el personal també, i si els vols van mig buits o quasi buits, la demanda realment està molt... molt afectada per la crisi del coronavirus, i a curt termini em temo molt que sí, que seguirà sent així.
Aquest model iniciat a principis del nou mil·lenni, el de les low cost, que d'alguna manera ha estructurat la nostra relació amb el viatge, amb el turisme, amb també amb els desplaçaments de feina, amb preus molt baratos, amb alts i baixos, ha anat canviant amb el temps, algunes companyies ja han desaparegut, però té els dies comptats el low cost?
Jo, a veure, el low cost amb el que són el model de negoci en si mateix, no, O sigui, aquest model de negoci que van iniciar a Europa companyies com Ryanair o EasyJet, jo crec que són companyies que sobreviuran, perquè el model aquest de treballar només amb un tipus d'avió, amb una única tarifa, ajustar molt els preus, els costos que tinguin, jo crec que el model en si mateix seguirà. El que passa és que els costos seran més alts i, per tant, els preus també seran més alts, no? I, d'altra banda, hi haurà menys competència i això s'acaba reflectint en tarifes més altes, quan es normalitzi la situació, Però el low cost, el model en si mateix, no té per què desaparèixer.
Ara mateix hem sabut que, diríem, la reina del low cost, Ryanair, la que ha donat mil voltes a aquest concepte, tancava per primer cop un any, o es trobava per primer cop un any, amb pèrdues. Això és degut exclusivament a la Covid.
Sí, Ryanair en particular. A veure, el sector aeri en general no és un sector amb unes rentabilitats molt altes, O sigui, és un sector que ja abans de la crisi de la Covid ja hi havia moltes companyies que tenien dificultats, no? Per posar un exemple, una que tenia una presència important a les Balears, a Air Berlin, no? I va desaparèixer abans de la Covid. O sigui, és un negoci que en general ja té dificultats per tenir rentabilitats, no? És diferent dels gestors d'aeroports, que normalment tenen... la situació de la rentabilitat és molt més alta. Però en el cas concret de Ryanair era una companyia que abans de la crisi sí que tenia uns beneficis bastant, bastant importants, i sens dubte el cop de la Covid és el que l'ha deixat en pèrdues.
Clar, totes
és impossible no tenir pèrdues ara mateix, amb una aerolínia.
A curt termini estem veient que els preus de moment no han pujat massa i que mantenen preus, fins i tot et donen facilitats. El mai vist, Vueling mateix et permet comprar un bitllet i gratuïtament canviar la data, canviar el nom del passatger, tot de facilitats perquè volis. Això és com una solució d'emergència desesperada perquè seguim volant, per incentivar-nos a volar, no?
Sí, sí, perquè a veure, el tema és que ells tenen una flota d'avions molt gran i, clar, tenir els avions parats a terra sense cap tipus d'activitat doncs és desastrós per elles, no?
Perquè, a més a més, paguen, no?, per tenir els avions a terra.
Sí, 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 clar, paguen per tenir els avions a terra, llavors ja tens una... Tu vas fer una compra de l'actiu, no?, que costa milers de... No, o sigui, fas compres, diguem-ne, de diversos avions, no?, han costat milers de milions i cada any amortitzes una part del capital, que són centenars de milions d'euros, no?, llavors, clar, si els tens totalment parats a terra és desastrós. També tens una plantilla que no estàs intentant no acomiadar la gent, no? Llavors, clar, tens uns costos fixes que els tens, hi hagi o no activitat, i llavors el que fan és, un cop decideixes posar en marxa vols, no? Els avions, el cost que genera un passatge addicional és relativament baix, no? T'interessa tenir a l'avió el més ple possible, no? I ja. Per això fan això, perquè si no, els avions van literalment buits, no?
Sí, per exemple, algú que va volar a Barcelona-Roma fa 2 setmanes amb una ocupació de l'avió de 15-20%. Ara mateix ja no existeix aquest vol, ja no n'hi ha.
Clar, perquè... Mira, les aerolínies, les low cost, si es calculen el sector que en promig perquè el vol sigui rentable...
Perquè sigui rentable...
Una ocupació del 85%.
D'acord. Menys són pèrdues.
Sí, menys són pèrdues i 85% amb unes tarifes, diguem-ne, baixes, però no tan baixes, no? Uh-huh. Llavors, clar, la situació és desastrosa.
D'acord. Entre les companyies, entre els noms que coneixem, que tots m'ho sonen i que tots hi hem volat o les coneixem, clar, hi ha les companyies que tenen algun tipus de vincle amb l'Estat, amb l'administració, i que poden ser rescatades, però hi ha d'altres que no, que s'han llançat al món amb, en fi, com una emprenedoria privada més, i aquestes estan més en una situació més delicada?
Sí, a veure, ara mateix totes les aerolínies, diguem-ne, de tamany mitjà o petit, les companyies de tamany mitjà o petit, és molt difícil que puguin sobreviure en aquesta crisi.
Digue'ns alguns noms, Albert.
Bueno, per exemple, la mateixa, sense anar gaire lluny, la mateixa Air Europa, eh? Mm-hmm. La mateixa Air Europa, amb el tamany que té, no sobreviurà. És que, bàsicament, estem parlant de que les companyies que tenen prou escala i tenen prou caixa com per aguantar més temps, o tenen les opcions aquestes d'emetre bons als mercats financers, tenen com diferents eines que les pot permetre...
Però a Europa hem vist que estava sent rescatada, no? Que...
Sí, no, ara et dic. Llavors, això al final estem parlant de que aquestes grans, estem parlant de les dues grans low cost, no? Que és Ryanair i EasyJet. Llavors hi ha les aerolínies de xarxa, com Lufthansa i France, i AG, no? Que és on està... que són estar Iberia, són estar British Airways i on està també Vueling, no? Aquestes 5 són les que tenen més en principi, són les que sobreviuran segur, i ja en el cas de Lufthansa o Air France sobreviuen perquè els han donat unes ajudes milionàries de milers de milions.
El contribuent, l'Estat.
El contribuent, sí, i de fet l'Estat ha entrat a ser accionista d'aquestes empreses. Uh-huh. I llavors, bueno, EasyJet ha rebut ajudes del govern anglès. La situació és la que és. Llavors, les de tamany més petit, tipus Air Europa, que ja abans de la crisi ja es veia difícil que pogués sobreviure, no, ja estava ara en fallida tècnica, no? Llavors, bueno, per això hi ha hagut el rescat aquest, que aquí darrere la fusió prevista amb Iberia, no? Uh-huh. Iberia havia previst, abans de la pandèmia, pagar 1.000 milions d'euros per la compra d'Air Europa, ara això no ho faran, no? Llavors, jo la meva predicció és que si Iberia no compra Air Europa, inclús amb el rescat, no sobreviurà Air Europa. Air Europa, mira, les ajudes arriben a ser de 600 milions d'euros, i en un any superbo, Air Europa podria fer uns beneficis de 60 milions, però sent superoptimistes. O sigui, com a mínim necessitarien 10 anys per poder retornar els ajuts, posant-nos en l'escenari superoptimista, que no és així, perquè sempre tenen anys de beneficis i de pèrdues.
Uh-huh. Vull dir que és... Europa fa un servei essencial, molt important, entre, sobretot, entre Eivissa i Palma, i altres petites destinacions properes, Eivissa-València, etc. Si desapareix a Europa, què passa en aquest cas? Aquests vols es perden per sempre o entrarà alguna companyia a substituir-los amb preus més cars?
El sector és molt dinàmic, eh? Això d'entrades i sortides d'empreses sempre n'hi ha, i després quan si la demanda es recupera, sí que pot haver-hi empreses que si el servei és rentable que l'acabin fent, eh? O sigui, sí que segur que a curt termini hi haurà un impacte, però a la llarga, si són rutes que realment tenen demanda, sí que poden acabar sent cobertes per altres aerolínies, eh? Això...
Mm-hmm. Perquè tinguem clar, tu vaticines que a mig termini hi haurà menys competència i, per tant, hi haurà, en aquest cas, doncs, no monopolis, però més consolidació de diverses, d'algunes rutes per part d'unes companyies en concret. Hem de preveure que en un parell d'anys, si la demanda es recupera, etc., però en algunes companyies on han sobreviscut a l'impacte de la Covid, venir a Eivissa serà molt més car pel turista?
En principi sí, en principi que podem esperar que serà així. Sí, al final hi haurà menys aerolínies i seran més petites, perquè les aerolínies seran les que sobrevisquin, seran més petites del que eren, no? Llavors menys oferta, menys escala, no? I menys competència. En principi podem esperar que els preus pugin. A més que probablement la recuperació de la demanda serà més ràpida a vols, diguem-ne, europeus o de curta distància, no? El mercat domèstic, els intercontinentals, no? O sigui, quan hi hagi una millora de la demanda, quan hi hagi una certa normalització, ens trobem un sector aeri amb una oferta molt reduïda i amb poca competència, llavors lo lògic és que hi hagi un augment de preus, sí.
Que l'aviació, que el sector aeronàutic és un sector estratègic, ho hem pogut veure perfecte, de forma clara, cristal·lina, doncs, per exemple, doncs, amb aquestes imatges d'alguns casos avions replets de gent, sense distància de seguretat, amb la idea aquesta de que el filtre neteja, bla, 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 però que quan se sap que la Covid es deixa transmetre, sobretot, amb fora de l'aire, o que és menys probable, doncs, que t'afecti, i en canvi, doncs, tancant, doncs, per exemple, els cines, els teatres, etc. No? És un sector tan i tan estratègic que es permeten aquestes llicències en temes sanitaris, però que a més l'Estat no pot deixar caure, ja sigui en termes de connectivitat per fer negocis, en termes de gent que s'aniria al carrer, etc. Són tan estratègics?
Sí, això sempre, si el que és estratègic o no, no deixa de ser una decisió política. I aquí jo crec que hi ha dos temes. Una és l'impacte econòmic tan fort que té l'aviació, això està clar que la té, no?, en termes de turisme, de localització d'empreses, de viatges per negoci, etcètera, no? O sigui, l'impacte econòmic és clar. Després hi ha l'altra qüestió que la imposició de restriccions a la mobilitat, doncs, sempre té dificultats, no? Ara ho estem fent perquè estem en moments, en pics de la pandèmia, doncs s'imposen restriccions a la mobilitat, no? Però vull dir que des del punt de vista del sector aeri, és un sector que està molt bastant regulat des de la Unió Europea, no? La Unió Europea no... En si mateix el concepte de la Unió Europea és que no hi hagi restriccions a la mobilitat de la gent, no? Llavors, sempre és difícil pels governs imposar restriccions a la mobilitat, no? Llavors, jo crec que són els dos temes. Hi ha, per una banda, el tema d'impacte econòmic i, per l'altra, el tema de les dificultats quasi diria que conceptuals a imposar restriccions a la mobilitat, no?
Estem parlant amb en Xavier Fageda, i és economista, professor de la Universitat de Barcelona, expert en el sector aeronàutic, en aviació, i que ja ens explica d'aquí un parell d'anys venir a Eivissa serà molt més car, hi haurà menys vols i seran més cars, que ho tinguem en compte ja. Ja per acabar, llegíem fa pocs dies que el 70% del pressupost de l'Estat a les Balears, el 70% de tot el que inverteix l'Estat a les Balears, va parar als tres aeroports: Palma, Mo i Eivissa. I, de fet, aquí les Pitiuses encara és més sagnant, perquè el 99% del pressupost de l'Estat a les Pitiuses va parar a l'aeroport i als dos ports, a la Sabina i a Vila. Per què?
Però jo aquesta dada, a veure, el pressupost de l'Estat amb temes...
Estan buits aquests aeroports ara.
En principi, els recursos que van destinats als aeroports, o sigui, bàsicament hi ha el dels descomptes a residents,
sí.
Per tant, hauria de ser una xifra motivada pel número de... El número de persones, no? El número de viatgers, no? És proporcional al número de viatgers, no? Cada viatger que té el 75% de descompte, doncs això ho acaba pagant l'Estat. Aquesta és la en termes d'aeri, és la gran...
Però aquí entra aquest descompte en la inversió als ports, als aeroports? En la inversió als aeroports de l'Estat, per exemple, l'inversió de l'aeroport de l'Estat a Eivissa, entra el descompte de resident?
Si és capítol d'inversió, no. No, és despesa directa.
L'aeroport és car en si mateix.
Però en termes d'inversió el que hi ha és l'activitat d'Aena.
Sí.
És l'activitat d'Aena que té els i si hi ha algunes inversions en marxa que ja estaven d'abans, doncs el còmput que hi ha de la inversió, que no és exactament l'Estat, perquè és, al final l'Aena no deixa de ser una empresa... és el 51% pública i 49% privada, és una empresa que en principi no necessita subsidis. Per tant, tota aquesta inversió que està fent a l'Estat allà ve dels recursos que genera la pròpia ENA, no? De pagament de les taxes aeroportuàries, de tots els beneficis que ha acumulat en anys anteriors. Per tant, en principi no ens hem d'escandalitzar perquè hi hagi molta despesa amb inversió als aeroports, perquè ja et dic, és la pròpia ENA que s'autofinança amb les taxes que han anat pagant, ara no tant, ara no, evidentment no tant, però amb totes les taxes que han anat cobrant els últims anys, no, del que paga el passatger, no? I de fet, els aeroports de les Balears, no, sobretot el de Mallorca, és un aeroport en situacions normals és un aeroport molt, molt excedentari, no? Que genera molts ingressos, no? Però els seus costos, no? Per tant, jo entenc que va per aquí la cosa, vull dir que jo en aquest sentit no crec que sigui dolent, No, que hi hagi molta inversió als aeroports de tots els aeroports de les Balears, no és dolent.
Bé, entens que no és dolent perquè acaba revertint la ciutadania, doncs perquè entra més gent, perquè són més llocs de feina, perquè la gent doncs ve a turisme, etcètera, no? Entenc, o sigui, aquesta inversió...
Sí, i és això, i que no és un subsidi públic, O sigui, hi ha els passatgers... Clar, amb això hi ha una confusió, sembla com si fossin inversions públiques, i no és exactament així, perquè no és algo que vingui dels contribuents, És algo que ha posat... que són els passatgers que amb les taxes que han pagat, no? Això ha generat uns beneficis a l'empresa, i l'empresa que té capacitat d'endeutament, i que reverteix, que ja està bé, que s'acabi fent inversions, No?
Jo et volia preguntar, el model aeroportuari espanyol de vegades ha quedat molt en entredit... hi ha algun model aeroportuari, sobretot amb Aena, no? O sigui, la gent normalment parla pestes als entesos de vegades de la gestió d'Aena. Hi ha algun model concret amb el que tu et fixaries?
Sí, a veure, és que el model d'Espanya és estrany, El model que hi hagi una empresa que com a monopoli gestioni més de 40 aeroports, això no és l'habitual. L'habitual és que hi hagi una gestió individualitzada, no? Que... podria ser el govern regional o podria ser l'administració local, no? Que cada aeroport es gestioni, diguem-ne, des del territori. De fet, a les Balears sempre ha sigut una gran perjudicada d'aquest model, perquè són, sobretot a l'aeroport de Palma, no? Genera molts beneficis i durant molts anys això no ha revertit. Són beneficis que van a una caixa única i que s'han invertit d'altres llocs. És un model que no... perquè al final és un monopoli. És molt millor que hi hagi un model més això, no? I que atengui més a les necessitats del territori. O sigui, jo apostaria més per un model de que cada aeroport sigui gestionat per una empresa individual, no? Que potser les Balears podria ser tots els aeroports de les Balears gestionats per una empresa d'àmbit regional, no? És un model millor, més transparent i més competència.
Molt bé, fins aquí les reflexions d'en Xavier Fageda, economista expert en aviació. Recordem els seus auguris que en pocs anys a venir a Eivissa o volar en general serà molt serà més car i que hi haurà moltes menys companyies d'avió. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.